Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició del nostre programa dedicat a la gent de la mar. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. Amb un contingut carregat de temes interessants, amb la participació dels nostres col·laboradors habituals, Joan Argentó, Rafael Martí, l'Aurora Requena, el Manel de Ramon. En nom de tots ells, una forta abraçada per a tots aquells que escolteu aquest programa cada setmana. Avui començarem parlant de la veda del sector de l'arrossegament en el món pesquer i concretament de tota aquesta polèmica que es va generar arran d'un posicionament d'oposició a aturar les barques de la Confraria de Pescadors de Tarragona. Ho parlarem amb Eusebi Rosal, és president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de la demarcació de Tarragona. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens tornaran a parlar d'un art de pesca, avui el palangre de fons. I el ranxo a bord, a l'hora de la gastronomia, també contem amb aquests dos col·laboradors que avui ens prepararan un encebat de congre. A l'acordió del grumet, la balada d'en Lucas, interpretat per Barcarola, una habanera tradicional. Aquesta setmana a Panorama Nàutic repassa l'actualitat del món de la vela amb Javier Torres, president de la Federació Catalana de Vela. I a Plàncton, l'Aurora Requena ens pren d'excursió al Parc Natural del Cap de Creus. El Manel de Ramon parlarà amb Toni Cartes des del Museu de la Mar de l'Ebre sobre els passos de barca en els rius catalans. Aquest serà el contingut del nostre programa d'avui. El Blau Marí 167, per tant, pugeu a bord que comencem la nostra travessia.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Avui hem convidat al Blau Marí al president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, alhora que president de la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita, Eusebi Rosales. Senyor Rosales, què tal, com estem?
Hola, bona tarda.
Suposem que al tanto i al corrent de tota la polèmica suscitada en els darrers dies o en les darreres setmanes arran de, bueno, de la voluntat de la Confraria de Pescadors de Tarragona de no portar a terme aquest any l'aturada del sector de l'arrossegament, tot i que pareix que al final el tema s'ha reconduït, no?
A veure, Tarragona, jo sí que trobo de justícia que ell s'enfada, més que res, no és per fer la veda. Ell s'enfada per Vilanova, que no en fa, ell guarda la mar d'ell 2 mesos, i llavors quan s'acaba la veda, doncs aquells aprofiten i entren. Jo crec, a veure, l'enfada de Tarragona té raó, perquè si es guarda ell la mar d'ell, doncs los altres havien de respectar com a mínim, com nosaltres vam fer enguany a la província de Castelló, que vam acordar amb Vinaròs, vam estar, i la Mella té en la Ràpita, que estàs 15 dies després de fer veda, 15 dies o hàbils de treballar, que no entres a l'aigua de l'altre. Si hi ha que ets company, doncs tinc una mica de decoro, ja que l'altre ha fet veda i tu no en fas, o en fas un mes, doncs l'altre es cuida el recurs, doncs tu com a mínim havies d'arribar a un acord de cavallero, com nosaltres vam arribar en Castelló i tenim en la Mella de tots els anys, que estan 15 dies respectant el que ha fet veda. M'entens? I davant després l'enfada de Tarragona més que res no és no voler fer veda, més que res és per-ne això, perquè ells veuen que no és just de que amarriguen 2 mesos i l'altre quan s'aixeca la veda entri dins de casa d'ells.
Clar, en tot cas vam poder llegir unes declaracions del president de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Esteve Ortiz, el qual al final no vam poder tenir present en el nostre programa, en el que feia era queixar-se del fet de que no havien rebut els armadors l'ajut econòmic corresponent a la aturada de l'any 2014, i posava aquest raonament com a un també dels arguments principals per negar-se a dur a terme l'aturada d'aquest any.
Sí, el que passa, a veure, jo, el conseller, el dia que vam estar reunits en Tarragona, i antes ja havia tingut una reunió, i a l'Esteve li vaig explicar, a veure, la vena me la paga, entrem dins del paràmetre de Madrid, enguany la vena se la queda en Madrid, i llavors Madrid ha de posar un 20%. Mentre Madrid no justifiqui que posa el 20%, la Generalitat no pot posar el resto, perquè la Comunitat Europea no ho deixa. Llavors, el 2014, ni es diu que no es paga, ni es diu que no es pagarà. Perquè això entra al plan operatiu. El que passa és que Madrid encara no ha obert els fons FEC, que llavors... Claro, no hi ha diners per pagar la vena recurrent el 2014. Sin embargo, ara em pareix que aquesta setmana tenien reunió a Madrid, i la ministra, los de Castelló, jo vaig tenir reunió la setmana passada en dilluns, i el conseller de la Comunitat Valenciana va molt juntament amb el nostre, i a Madrid mos van dir que si hi haven opcions de que la ministra digués que sí a posar el 20% va poder fer res. Però tot això, fins que no se sàpiga la reunió que tinguin els consellers de Madrid, encara no hi ha res firme. Llavors, a la Federació de Tarragona vam fer el divendres passat reunió i vam acordar que quan sapiguéssim algo de lo que és el 20% que va posar Madrid de la vena, llavors faríem reunió i determinaríem els mesos que faríem de veda i si faríem dos mesos. Cada un parlaria a la cofradia d'ell i després se portaria a votació com tot l'any se porta a la Federació de Tarragona.
En tot cas, el que sí val a dir és que pareix que ara a finals del 2014 es va cobrar l'aturada del 2013, no?
A veure, nosaltres l'aturada del 2013 no l'hem cobrat. Vull dir, era un any que ja va bypass d'un període de vedes a l'altre i sempre l'any que ja bypass, vull dir, la província de València ha estat dos anys sense cobrar-la. No ha cobrat ni el 13 ni el 14. Nosaltres el 13 no la vam cobrar i el 14 estem pendents de a veure si hi hauran diners o no hi hauran diners. Que de moment no mos ha dit ningú que no m'ho la paga, però tampoc mos ha dit ningú que m'ho la paga, m'entens?
En tot, el que sí està clar és que pareix que la majoria de confraries de pescadors de la província de Tarragona estan a favor de dur a terme les aturades, fins i tot una bona part, si no es paguessin, també estarien a favor de fer les aturades, no?
A veure, la província de Tarragona tenim una doctrina de bé des de fa 25 anys, vull dir, llavors tenim noció del que volem. Sabem que si mos subvencionen la vida és millor, però també sabem que per cuidar el recurs i per tindre peix hem d'estar dos mesos parats, vull dir, ho hem de fer veda, sí o sí. Vull dir, és una doctrina que tenim de fa molts anys, mos han anat subvencionant, però també sabem el criteri com a pescador, que si no cuidem el recurs arribaria un moment que no agarraríem res. I els dos mesos la vera s'ha de fer sí o sí. Si mos subvencionen, millor, però també hi ha gent que és del criteri de fer vera. A veure, arribaria un moment, potser el primer any no es pararia, però el segon, jo crec que la gent, el criteri que té de les veres, s'arribaria un moment que la gent faria el pas per endavant. Que la gent està, claro, pues, tot va molt just i tal, i si mos subvencionen, millor, sí, però que la província de Tarragona creu en les vedes, per supost.
Ara pareix que s'està negociant un pla per un període de cobrament de vedes, és a dir, per un període d'assegurar, cobrar ajuts per les aturades de 7 anys, no?
Correcte, de 2014, entre el 2014, de 6 de 2014 al 2020.
Això seria una tranquil·litat pel sector, no?
Claro, i llavors estem pendents de les reunions de Madrid, igual els catalans que els valencians, que a veure si Madrid dona el 20% per a poder fer les vedes. Perquè si Madrid no posa el 20%, no és que no es poden pagar, és que si Madrid no ho determina, no es poden fer.
Clar, perquè les ajudes que venien d'Europa han passat a millor història ja. És a dir, ara aquí se paga tot des d'aquí, no? És a dir, i a més ha de comptar amb el vistiplau de la Unió Europea, que segons per a què no deixa subvencionar, no?
Sí, o sigui, antes se n'encarregaven les comunitats autònomes de les vedes. I ara, este període de vedes que tu molt bé dies, això i les parades definitives se les ha quedat a Madrid. Antes, la Generalitat, igual la valenciana que la catalana, que quin feia l'ordre de veda, enviava els polígonos a Madrid i feia. Ara no, ara és Madrid qui ha donat el visiplou, perquè s'ha quedat ell les vedes i les parades definitives.
Per tant, està que Madrid no habilita una partida del 20% del cost de l'ajut, la Generalitat no pot habilitar l'altre 80%.
Correcte.
Clar. L'altre dia van tenir reunió, comentava vostè, de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona. Un dels arguments que va sortir és que no es pot anar a tothom per lliure, no? És a dir, que el que ha de fer el sector, si vol tenir èxit en les seves reivindicacions, és que s'ha de mantenir la unitat, no?
A veure, per supost, a veure, una confraria petxola, a veure, nosaltres funcionem perquè com millor funcionem és quan anem units. Una confraria petxola no té sentit de ser. Llavors, a veure, sí que, però, opinió ne tenim tot Déu i és respectable. Però, a veure, per això existeix la federació, som democràtics, anem a votació i cada un porta les seues inquietuds i llavors ne parlem i després cada un fa la d'ell.
Clar, ho dia més que res pel fet este de que la Cofradia de Pescadors de Tarragona havia actuat de manera unilateral, és a dir, que no havia portat aquesta polèmica al si de la federació i que havia decidit pues, plantejar aquesta qüestió de força a la Generalitat i a l'Estat, no? De manera individual.
A veure, Tarragona va fer una reunió, va agarrar les seves conclusions i llavors ell va demanar una reunió al conseller. A veure, no per no fer-ne o perquè el conseller li donés l'explicació que jo t'acabo de donar als pescadors de Tarragona. El dijous el conseller va explicar, com ja t'he explicat, el que hi ha. El conseller també té les mans amarrades. Com tu dies abans, mentre Madrid no dona el 20%, Catalunya no pot posar el resto. I llavors no es pot fer veda, perquè la comunitat europea prohibeix que la comunitat autònoma subvencioni la veda si no posen tant per cent Madrid.
La reivindicació de poder mantenir durant un marge de temps la línia imaginària del límit territorial perquè les barques de la província de Barcelona no treballin en aquesta mar que ha estat 2 mesos aturada, en el moment de tornar a començar l'activitat al final de la veda, quina perspectiva té de poder-se escoltar i dur a terme?
A veure, això és molt difícil perquè els pobles s'haurien de parlar i arreglar-se com nosaltres, per exemple, l'any passat. Nosaltres vam tindre una reunió ràpida, els de Castelló, i com ells feien 15 dies la veda detrás de nosaltres, nosaltres vam allà i vam firmar un acord conforme seríem 15 dies sense passar al terreny a l'altre. La cala, a nosaltres mos fa el mateix. Jo crec que per interès de tots, Vilanova podria negociar en Tarragona i dir, pues ja que vosaltres feu 2 mesos de veda, nosaltres estem una quantitat de temps sense poder entrar al vostre. Perquè quan s'aixequen els polígonos, Madrid, el que et diu, les veres funcionen perquè tiren ratlles i fan polígonos, però una vegada s'aixeca la vera que s'acaben els polígonos, Madrid te diu que el caladero nacional és únic. O sigui, que qualsevol pot entrar allí, el que tu has estat dos mesos guardat.
Per tant, hauria de ser una mostra de voluntat per part de les dues parts, no?
Correcte.
La perspectiva d'amarrar és clara, doncs, no? És a dir, a partir del pròxim mes de maig, parar a la zona nord, en principi, i després, a partir del juliol, parar a la zona sur, doncs.
Si sí, tot... Mira, Palomós està amarrat, el Girona té l'acord de federació de Fevera i les Llums de Tarragona estan amarrades de la província.
Per tant, en una demarcació amb vocació de veda com és Tarragona, també la perspectiva és que s'acabi aturant.
Creiem que sí.
Eusebi Rosales, president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona i president de la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita. Agraïts, com sempre, per la seva participació i per les seves opinions en aquest programa.
A vosaltres, moltes gràcies.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Joan Argentó, Rafael Martí, bona tarda. Què tal, com esteu?
Molt bé.
Bé.
Avui, dins de l'àmbit de donar a conèixer de quina manera es pesca i s'ha pescat a Catalunya, quina pesquera, quin art de pesca ens descobrireu?
Pues avui farem l'art, pues, lo palangre de fons.
El palangre ambre.
Palangre de fons.
Palangre ambre, diguem-nos bé.
En el seu moment vam parlar del de superfície, sí. Avui parlem del palangre de fons.
Sí.
Quin tipus d'art és? Com s'estructura?
És lo mateix que el de superfície. Tirant més o separant més els ams o ajuntant més els ams, que... o canviant l'am més gros o l'am més menut, vull dir que... però baix al fons. Normalment això pesquem els que anem per a ofici, ho pesquem damunt la roca, normalment.
Damunt la roca.
Normalment,
és a
dir... si busquem més roques...
Recordant com era...
Peix de roca.
Recordant congre, com... Molt bé.
Congre, pollà, bròtola, peix, agre, dorada.
Mero.
Mero. No. A l'època anem al Mero, que gràcies a Déu encara anem traient uns quants cada any. I bueno, és, és una línia de mare que la posem en una boia, no? com posem la boia a dalt, el pedral baix, i va la mare del palangre amarrada al pedral. Sempre posem unes 4 o 5, 8 o 10 metres, anem a dir, del pedral, va amarrar el palangre. No. I així comencem a tirar.
I llavors de la mare surten un munt de...
Sí.
De
per cada
de fils, de cametes, de fils...
Molt bé, amb l'am gros i amb medida, vull dir que amb medida de tirada, de llargada. Pel peix petit va més estret i pel peix gros va pues, més ample.
Molt bé. I això i descansa damunt de la roca, doncs.
Molt bé. Quan anem al peix de roca.
Molt
normalment, normalment anem al peix de roca.
Perquè el palangre de superfície el que fa és quedar en banda, quedar a la deriva.
Després també aquí també solem anar molt al... al llobarro i al tallams, això anem a l'arena.
Molt bé.
Anem a buscar més a l'arena.
Però sempre descansa baix. Baix. Siga arena...
Sí, sempre baix.
Siga roca.
A l'angre
de
fons.
Molt bé.
De fondo toquem fondo. Anem baix. No es deriva.
Molt. I llavors hi ha alguna hora determinada per a fer-ho? Sí, fer
per cada pesquera que vas, vull dir, si vas a pescar llobarros, normalment pesques de nit. Si anem a pescar pues, congre, també de nit. Si anem a pescar dorada, pesques de dia. Peixell, de dia. Cada varietat de peix la pesca és pues, a una hora.
Quant de temps ha d'estar l'am baix?
El palangre que pesquem de dia, perquè li posem l'esquer que posem, és un esquer dolç, un esquer fluix, no? Que poses gamba o poses galera, un esquer que se'n va en seguida. Això per un parell d'una hora i pico, vas a esmorzar. Normalment ho tirem, fem l'esmorzar, esmorzes, i després ja vas a recollir.
Quan l'am ha tocat baix al fons, si no està el peix enganxat, no el busquis ja.
Perquè ja
el peix s'enganxa mentre l'aparejo baixa per a baix. Una vegada i ja l'ama tocat a baix i s'embruta del fang o de la roca...
Pues bueno, Rafael, Joan, hasta la pròxima.
Vinga, adéu.
El ranxo a bord.
Rafael Martí, Joan Argentó, què tal?
Molt bé.
Hem parlat bones, de les arts de pesca, ara toca parlar del ranxo, ranxo a bord, com sempre, explicant-nos quin tipus de ranxo fan els mariners a casa nostra. Avui què toca?
Avui toca una encebolladeta de congre. Congrets d'estos.
Estan molt bons, ara, eh?
Quan necessitarem? Quants congre, quan de congre?
2 quilos de congres. Los obrirem, los ho traurem la tripa, tallarem la punta del cap i la punteta de la cua i farem 4 talls de cada congre. 2 de la cua i 2 del cap. Una vegada els tinguéssim limpiadets, ben limpios, que marxi el llaquet que té el congre perquè estan molt vius i encara tenen, i els salarem. Agafarem 2 cebes, les tallarem a la juliana.
En juliana, molt bé.
I 2 o 3 grans d'alls. I també els farem així en làmines. Posarem lo caldero en oli al foc i posarem la ceba i els alls.
Esperarem que l'oli siga calent o no?
Sí,
ho podem posar...
Bueno, arria. És igual calent que d'això ja s'acalentarà si no està.
Molt bé.
Tirem la ceba i els alls al foc i el deixem que vagi potxant la ceba. Quan ja la tenim potxadeta, potxadeta...
Això vol dir que d'oli hem de ser agraïts, doncs, no?
Tampoc no creguis passar, que el congret ara en este temps
està molt bo,
graset,
està grassoset.
I amb molla grassa.
Massa oli no...
Ho dic per a que no se mos cremi a la ceba.
Home, sí, anava ben a mi, que clar.
Normal d'un sofregit.
Però la ceba en seguida començarà a suar i farà caldo. Tampoc no es cremarà. Tapes en el caldero... en la tapa, i que vagi fent, no cal molt de foc, és una miqueta així d'això, i quan la ceba ja la veigues que estigui...
Doradeta.
Clareta, no s'ha de dorar, ha d'estar així com si estigui bollida.
Com si estigui melosa, no?
I quan hi ha ella, l'aigua d'ella ja se li ha anat d'això, que la veus arregladeta, una mica de prever roig, per a donar-li una mica d'això, sí, i li posarem un gotet de vi blanc.
Molt bé.
I en acabat li posarem una miqueta d'aigua també. I acte seguit hi ha 2 remenades i quan ja comenci a bollir
l'aigua, no cal, cabe, no cal.
Quan comenci a bollir l'aigua, tirarem los congres i que bullien. I si està 15 o 20 minuts, trobo que ja es tiren cuits.
Com notarem quan està?
I, home, agafarem un tall de congre i veurem que estigui cuit. Al gust nostre.
Sense passar-los, perquè si no se mos desfarà,
no? Sal i anar una mica de cuidado que no et quedi el caldero ple d'aigua i que no te se cremi tampoc. Veure que si convé la miqueta perquè la ceba fa el caldo així espesset i allò és molt...
Molt bo.
Molt apetitos.
Lo congre no hem parlat d'obrir-lo pel mig, no?
Sí,
sí,
ja ho he dit.
Ah, ho has dit.
L'obrirem pel mig i li tallarem lo morro del congre perquè quan tens lo tall no veigues, perquè hi ha gent que diu no, ho assimilen a una serp o a una anguila.
Se li talla la part del cap i la final de la cua.
La punteta dels ulls pa cal morro i a la punteta de la coga també, si vols, perquè allò de la coga del tot ja, pues no... Però aquests congres mitjanets no en tenen d'espina.
Molt bé.
No els ho trobes.
Pues bueno, avui han fet estos congres amb ceba, aquesta...
Oh, estan de muerte.
Estan de muerte. Pues bueno, anem a tastar-los. Hasta el pròxim programa.
Adéu.
L'acordió del grumet.
Ara escoltarem una de les habaneres més populars d'Ortega Monasterio, interpretada per Barcarola.
Que juga tocaven amb amor. Jo vaig perdre l'alegria i la pau de cada dia i la cala que era el meu món. Ara hi penso dia i nit amb el meu jardí florit i amb la cala que esclarava el meu retorn. I amb la platja solitària, quan el sol de la guitarra li portara una cançó. L'aroma dels meus fills i les flors del meu jardí, tot ho tinc llogat i tot ho tinc perdut. Ja no em queda ni la vela de la barca marinera ni la cala. Que jugaven amb l'amor. Ja no em queda ni la vela de la barca marinera ni la cala que era el meu món. El meu món. El meu món.
Panorama Nàutic.
Avui hem convidat al Blau Marí al president de la Federació Catalana de Vela, el senyor Javier Torres. Senyor Torres, benvingut de nou. Què tal? Com estem?
Molt bé, bona tarda.
Un dels temes que fins i tot comentem darrerament amb alguns clubs nàutics del país és el tema de les noves titulacions, aquestes titulacions que permeten practicar l'esport de la vela de manera puntual, ocasional o per alguna regata, és a dir que d'alguna manera s'estan adaptant les titulacions a les necessitats, no?
Sí. És a dir, la federació sempre, o que hem intentat, és estar al servei dels esportistes i dels clubs, i el que nosaltres volem és que la gent delegui. Per tant, busquem les fórmules més idònies perquè ho puguin fer. I bueno, del 2015 hem tret diferents modalitats de llicències per tal de facilitar que la gent pugui navegar. Tenim la llicència anual, que és la d'esportista de tota la vida, tenim la llicència de lleure, que ja l'estàvem repetint, i aleshores per fomentar també les llicències d'aquella gent que navega en creuer, que potser fa una regata a l'any, o potser en fan dues, doncs, bueno, poder adaptar la llicència en cada necessitat i bueno, també reduir el cost de la mateixa.
Aquesta era una petició, una reivindicació del propi sector, del propi esportista o dels clubs nàutics, o ha estat un tema que s'ha posat al damunt de la taula per mirar d'atreure precisament en aquesta gent que estava dubtant si treure's les llicències o no, les titulacions, pel fet de poder practicar de manera ocasional aquest esport?
A veure, realment el que és el navegant el que vol és tenir les cobertures mínimes per poder practicar el seu esport. I si això la llicència ho dona, pues, la gent ho demana. Què ens passava? Que amb la llicència de competició, que és la llicència anual, pues, té un cost força elevat, estem parlant pel club d'uns 60 euros, el regatista paga 60 euros, hi ha gent que potser vol una regata a l'any, o en va dues, llavors, clar, d'alguna manera això ho hem de poder-ho solucionar, hem de donar... Jo penso que la federació ha d'estar obert a totes les particularitats que puguem tenir. I si hi ha gent que el que vol és navegar, els hi hem de posar fàcil. I si això vol dir que ha de tenir una llicència d'un dia, doncs els hi posem una llicència d'un dia que costa, per una regata vull dir, que costa 20 euros, i d'aquesta manera podem facilitar l'accés al món de la competició. Perquè moltes vegades el que fa la gent és treure la llicència d'una regata o la llicència d'un dia, i el que passa és que l'any següent se la treu sencera perquè li ha agradat tant que ve cada cap de setmana a navegar.
Ho noteu, que la gent aposta per aquest tipus de llicències, per aquesta llicència puntual?
Sí, el primer punt que vam notar-ho ja va ser quan va entrar la llicència de lleure, és a dir, aquella llicència que no és la llicència pura de competició, és una llicència per poder fer la navegació lliure. Que té, per què serveix aquesta llicència? Perquè té una assegurança mèdica i una assegurança de responsabilitat civil. Amb això ho vam veure el canvi. Ens vam adonar que aquest producte no existia, hi havia molta gent que navega per lleure, i que poder necessitava aquest producte en quant a un tema d'una assegurança, una comunicació amb la federació i estar dins del sector, no facis competició. I la veritat és que de llicències de lleure l'any se'n treuen moltes. Ara puc dir la quantitat, però és important, és important. Aleshores, un altre sector que ens faltava també poder tenir, perquè és una mica més especial, era el sector del creuer, que el que ens passava és que, clar, amb un creuer poden anar entre 8 i 10 persones, com a molt, no? I el que ens pot passar és que no sempre són les mateixes. Llavors, clar, quan un patró busca tripulants per fer una regata, el que li passa és que té feina per trobar tripulants, el patró. Llavors, clar, si cada vegada que ve un tripulant li hem de treure la llicència de 60 euros, clar, és un cost molt elevat i això s'entén així. I llavors, bueno, hem tret llicències més específiques, doncs per un dia, si hi ha una persona que vol anar a fer la regata d'un cap de setmana i s'ha acabat, doncs té la llicència d'un dia que paga 5 euros, i si no tens la llicència que et permet navegar tot l'any per 35 euros. O sigui, hem buscat aquell equilibri per poder oferir uns productes, bueno, que puguin ser adaptables a totes les necessitats.
Hem llegit que darrerament s'han creat dues noves escoles de vela, a base nàutica de Pineda de Mar i el Club Nàutic Tenis Calafell.
Correcte.
Bueno, són bones notícies, això, no?
Sí. A veure, nosaltres el que tenim com a la federació, el que tenim és l'Escola Catalana de Vela, que bàsicament el que fomenta és, doncs, l'ensenyança de qualitat amb uns estàndards, doncs, promoguts per la federació, perquè totes les escoles que estan afiliades a la Federació Catalana de Vela ofereixin el mateix tipus d'ensenyament, el mateix nivell per totes les escoles, i la veritat això fa que la gent vegi aquest producte atractiu i, bueno, veuen que és per ells un segell de qualitat i una manera també de treballar que, doncs, els hi va molt bé, i, bueno, tenim la base nàutica de Pineda i tenim aquest club nàutic de Calafell, que també tenien escola, no estaven afiliats a la federació i, bueno, han considerat interessant ser-hi, bueno, més que res pel segell aquest de qualitat i per aquests estàndards de la federació, bueno, quant a forma d'ensenyar, titulacions, bueno, tots aquests temes.
Evidentment que per tota la costa catalana hi ha unes quantes de repartides d'escola de vela, però queda marge encara per a que vagi proliferant aquest sector?
Sí. És a dir, nosaltres a nivell de Federació Catalana de Vela podem dir que tenim aquelles escoles pròpies dels clubs, bàsicament, o algunes que no són de clubs, però hi ha moltes altres escoles que operen pel litoral català, que no estan dins l'Escola Catalana de Vela, que bo seria qui fossin, i crec que hi traurien grans beneficis. Jo penso que si la feina com la que estem fent segueix així, en un futur no molt llunyà tindrem més escoles reconegudes i podran entrar dins del sistema federatiu, que jo crec que és lo interessant. Perquè el nostre objectiu del sistema d'escola catalana és que tu pots començar un curs amb un club i fer una següent sessió en funció del nivell que has assolit amb un altre club. I això només ho pots fer si tens validesa entre escoles. I això és el que lidera la federació ja des de fa aquest projecte, ja fa uns quants anys que està en marxa.
Aquesta mateixa setmana començaven les inscripcions per a la Setmana Catalana de Vela de Cambrils. Bueno, continuïtat, èxit, èxit total i a la vegada aposta important tant del Club Nàutic de Cambrils com de la federació, no?
Sí, certament aquí el Club Nàutic Cambrils, i així s'ha de dir, ha fet un esforç molt gran, ja ho va fer l'any passat, per tal que aquesta regata torni a ser el que havia sigut, no? És a dir, la gran regata de la vela catalana, no de la federació, de la vela catalana, on tinguin cabuda totes les classes possibles, tots els clubs de Catalunya, i sigui la gran festa i alhora una gran competició. Cambrils ha fet bé la feina, la regata funciona, i tenen moltes ganes i molta il·lusió en voler fer-la encara més gran. La veritat és que està ben treballada, és una regata on hi va molts competidors, molts acompanyants i moltes pneumàtiques, i això a vegades a les flotes els genera una mica d'atenció, perquè clar, al final moure tanta gent no és fàcil i senzill, no? Però jo penso que la gent se'n va molt satisfeta d'aquesta regata i, com no, tenint l'equip tècnic que té aquest club, l'equip de la federació i les instal·lacions del club i el recolzament de les administracions de Cambrils, l'èxit està garantit.
És necessari una trobada d'aquestes característiques, no?, per aglutinar tot el sector. És una mica la festa anual, no?, de la vela catalana.
Clar, vull dir, tu podries pensar a la festa, i mira, fas la festa d'entrega de premis, o lliurament de premis en una sala important, i així et trobes tots, no? Però clar, jo penso que trobar i poder navegar tots conjuntament, això, vaja, no té preu, no té preu. I a vegades ens falta espai, ens falta espai perquè som molta gent, i moure, clar, és un esport que has de moure embarcacions, remols, pneumàtiques, i cotxes amunt i avall, i doncs clar, a vegades l'entrada i sortida d'aquests... de tot aquest moviment de material, pues, a vegades és complexa, però bueno, el club ho sap gestionar bé, i vaja, penso que aquest any serà una festa més gran que la de l'any passat.
Darrerament ha tingut ocasió de trobar-se amb l'Àlex Pella, el campió o el guanyador de la regata transoceànica de la Ruta del Rom. Com va anar aquesta trobada? Suposo que també és una victòria de la vela catalana, no?, també.
Sí. A veure, l'Àlex ens va demanar poder-nos reunir i bàsicament no demanava res. Això va ser curiós perquè a vegades els esportistes, quan es reuneixen amb el president de la federació, sempre és perquè necessiten alguna cosa. No, ens venia a explicar quin era el seu projecte, què és el que estava fent. Jo personalment no el coneixia i he de dir que és una persona que em va transmetre, bueno, que li agrada molt el mar, li agrada molt navegar, la vela, i bueno, té projectes de futurs molt, bueno, molt, molt grans.
Ens comentava aquí fa pocs dies que té, el que té al cap és la Vendée Globe.
Àngela Maria, aquí. I nosaltres el que li vam dir és que li donaríem el màxim recolzament i treballaríem per tal de poder-li donar la màxima difusió per aquest projecte que té. I bueno, i aprofitar també una persona... A veure, com no, la tenim a casa, una persona de casa que té l'experiència que té, l'hem d'aprofitar i ens ha de donar un cop de mà, com no, perquè té uns coneixements i una experiència en regates que ni jo la tinc. I per tant hem de ser capaços d'aglutinar a tothom per poder fer que el projecte de la vela catalana creixi i tiri endavant.
Quin és el paper dels catalans en les regates transoceàniques? L'Àlex ha estat el primer, entre cometes, triomfador, però en tenim d'altres de catalans que d'alguna manera estan competint i estan participant en aquest tipus de regates, no?
Bueno, jo penso que la situació catalana és sana. És sana i està molt bé. El que passa potser a vegades no té la prou difusió que hauria de tenir. Des de la federació, a veure, malgrat el nostre objectiu principal és la promoció de l'esport i la competició i de la vela, treballem també molt amb el tema de la difusió de tot allò que es fa. Aleshores, és un sector que els mitjans de comunicació moltes vegades no ajuden massa. Estan més pendents d'altres tipus d'esports, potser més massius, que el nostre, i això fa que nosaltres no arribem a tenir la presència dels mitjans de comunicació que tenen altres esports. Malgrat tot, s'ha de dir que aquesta gent que tenim en aquest tipus d'esdeveniments ho fan prou bé, ho fan prou bé. I la qüestió és que, bueno, hem de treballar per poder-los donar aquell cap de mà que necessiten, perquè, a veure, nosaltres econòmicament, per poder assolir projectes d'aquest tipus, doncs és una mica llunyà per nosaltres, però moltes vegades podem fer altre tipus de recolzament que hauria de ser, doncs, bueno, bàsicament, en fer-los conèixer i que els hi pugui sortir qui els pugui ajudar, doncs, a nivell de patrocinadors, sponsors.
Senyor Xavier Torres, president de la Federació Catalana de Vela, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Blau Marí. Fins una altra.
A vosaltres.
Plàncton.
I avui és el dia que l'Aurora Requena ens porta d'excursió. Aurora Requena, què tal? Com estàs? Benvinguda.
Hola, molt bé.
Avui l'excursió cap on toca?
Ah, cap a Girona.
Cap a Girona, concretament cap a...
Cap al Cap de Creus.
Cap al Cap de Creus, home. És una de les sortides naturals per excel·lència, no? Aquí a Catalunya.
Una joia, sí, sí.
És una joia de les que tenim a Catalunya, de les més reconegudes, de les més estimades, de les més promocionades.
De les més visitades,
i
també.
I de les més visitades, també, no? Sí, a més, sí. Està just molt a prop de França i, per tant, això també convida o ajuda a que...
Sí, molts dels turistes francesos els visitin.
I és un parc natural, no?
Sí, és el parc natural i de fet és el primer parc natural marítim terrestre que tenim, que es va fer a Catalunya i, bueno, i a Espanya també, a l'any 98.
Per tant, és un entorn protegit, un entorn marí i també l'entorn terrestre que li correspon, no?
Efectivament, i bueno, com comentaves, és realment és un espai molt visitat, és un espai molt preciós, no? Té uns penya-segats de molta bellesa, escarpats, amb cales petites, platges de difícil accés. I bueno, és un parc que és molt conegut també per altres valors que no només els naturals, no? O els ecosistèmics, com pot ser per la figura de Salvador Dalí, no? Que va viure i que va pintar molts dels seus quadres allà, o també per altres referents culturals com pot ser el restaurant del Bulli, no? Que també es trobava fins fa uns anys allà obert. Pel que fa a la part de terra, tenim unes 10.000 hectàrees que estan protegides i és un espai que ha estat bastant habitat per l'home i també cultivat. De fet, simplement quan vas per la carretera ho pots veure que hi ha moltes terrasses d'antics conreus de metgers, no? I d'arbres d'aquest tipus. I també podem trobar altre tipus de flora mediterrània, pot ser els cines, els roures, el romaní, i també altra flora que ve de zones més humides i que ens arriba per les valls del Cap.
Per ubicar-nos una mica, Aurora, el Parc Natural del Cap de Creus, on el tindríem ubicat? Perquè no està en un terme municipal sol, no?
No, efectivament, és un parc bastant gran i toca 8 municipis diferents. Ens trobem al municipi de Llançà, de Vilajuïa, de Pau, Palau-saverdera, de Roses de Cadaqués, de Port de la Selva i Selva de Mar.
Molt bé, és una zona...
Molt repartit entre bastants
molt repartit,
municipis, efectivament.
I, pel que fa a la part marina, quins espais ens trobem?
És espectacular, la part marina, no? Realment hi ha molts espais amb condicions ambientals molt, molt diferents, no? A la vora del mar ens trobem els penya-segats, que estan molt treballats per l'efecte del mar i del fort vent típic d'allà, no? De la tramuntana, que erosionen les roques i formen així coves i canals molt curiosos. En aquesta part del litoral, que es troba molt ben conservada, es podem trobar doncs, comunitats d'algues brunes, aquestes algues i fotòfiles, algues que els agrada molt viure amb molta llum. Una miqueta més per sota, si ens endinsem una miqueta més fondària, i seguim les parets del penya-segats, que tenen continuïtat al mar, doncs ens trobarem algues calcàries, crustacis, eriçons, i continuem baixant, que ens trobarien doncs, gorgònies, ascídies. A més profunditat podem arribar a veure coral i coral vermell. Tot i que bueno, aquest animal, com ja sabem, i degut a la pressió que va sofrir fa uns anys, ara està força regulat, el trobarem a bastant fondària. I què més? Doncs trobarem neros, no? Que són bastant coneguts, els neros d'allà, morenes, bròtoles, corballos, tot un seguit de peixos que fan les delícies dels bussejadors i dels pescadors submarins, no? I bueno, també si anéssim a més fondària, amb un robot, un batiscaf o alguna cosa així, podríem navegar pel canyó submarí del Cap de Creus. Hem parlat aquí algun cop dels canyons submarins, que recordeu són valls, submarins que neixen a prop de la costa i que poden arribar a grans fondàries, fàcilment als 1.000 metres de fondària, i que és refugi de fauna.
Sobretot de les gambes,
les
no?
Les crustàcies,
famoses de les gambes.
Aquesta que ens agrada tant.
Però no només de la immersió en podem traure profit, no?, en aquestes mars o en aquest entorn.
No, no, si agafem un vaixell podem tenir la sort, és un espai que és fàcil l'albirament de cetacis, com d'ofís i com el rorqual comú. De fet, precisament també per aquesta, perquè ens trobem just davant del Cap de Creus, fons de molta fondària, i llavors és un bon espai per pel pas d'aquests cetacis i també per temes d'alimentació.
I no està exempt, no, de moltes vegades d'estar a l'ull de l'huracà per diverses normatives restrictives, etc, no? Sempre.
Sí, bueno, és que just a més aquests últims mesos ha sortit el PRUH, que és el Pla de Gestió d'Usos i Recursos del Parc, que aquest parc no tenia, i és per normativa tots els parcs han de tenir aquest document, no? Que diu una miqueta què coses, quines coses es poden fer, quines no, i quines les que es poden fer exactament on. Bueno, té una sèrie de regulacions, i aquest document doncs va sortir una mica sense el consens de la gent que viviu al parc, i veiem dels 8 municipis que hi estan. I llavors hi havia molta gent que no estava gens d'acord, i bueno, ara mateix s'està tornant a redactar amb totes les al·legacions que s'han proposat.
Doncs bueno, per aquella gent que ja hi ha estat, suposo que el programa els ha ajudat a recordar el que s'hi van trobar. I per aquells que no hi han estat, pues, suposo que els hem fet una mica créixer l'interès per conèixer aquest indret de la costa catalana.
No s'ho poden perdre.
No s'ho poden perdre. Aurora, moltes gràcies. Hasta el pròxim programa. Adéu.
Adéu.
L'Arxau.
I ara és el moment d'encetar la part més cultural del programa amb la visita que fa el Manel de Ramon a una proposta cultural dins de l'àmbit de la navegació i la mar.
Des d'aquest divendres pot visitar el Museu de la Mar de les Terres de l'Ebre una exposició que parla de navegació, que parla dels rius, la seva entrada al mar i sobretot de com passar de part a part d'aquests rius. Estem parlant de ponts i passos de barca al final del tram del riu Ebre, al delta de l'Ebre. Per parlar d'aquest tema ens acompanya avui Toni Cartes. Ell, com saben, és col·laborador del Museu de les Terres de l'Ebre i un dels responsables del Museu de la Mar de l'Ebre de Sant Carles de la Ràpita. Toni, què tal? Benvingut.
Hola, bon dia.
Anem a parlar d'aquesta activitat que ja poseu en funcionament, de fet ja heu posat en funcionament, i que parla d'aquests ponts i passos de barca, d'aquesta navegació fluvial al tram final del riu.
Sí, l'exposició, com bé dius, fa un repàs de la importància que han tingut al llarg de la història els passos de barca com a mitjà de comunicació entre les dues ribes d'un riu. Sobretot parlem de l'Ebre, però també fem referència als passos que hi havia a altres rius de Catalunya, com pot ser el Segre, com podria ser el Llobregat o, per exemple, el Ter.
Hi ha una referència a diferents rius del país, per tant, no solament al del riu Ebre.
Sí, 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 és un mitjà de comunicació que es va donar a tres punts del país. L'únic que són llocs on van anar desapareixent una mica, bueno, en alguns casos bastant abans d'aquí a les Terres de l'Ebre, i aquí, en concret, al cas del Delta, el territori ja del tram més final de l'Ebre, on arriba entre la mar, aquest tram és on fins a temps més recents s'han conservat aquest mitjà de comunicació.
Ah, però encara existeixen passos de barca. Estem parlant d'aquesta navegació fluvial que encara existeix per passar d'una riba a l'altra. De fet, fa poc, fins que no es va construir el pont del Passador, encara hi havia passos fluvials.
Exacte. Dins del Delta, no, és el territori on més tard s'han construït. No estem parlant que el pont del Passador, que uneix les poblacions de Sant Jaume d'Enveja i del Tebre, se construeix ja dins del segle XXI, i no és fins a la construcció d'este pas que cessa l'activitat dels últims passos de barca dins del Delta. Tot i així, sí que encara continuen actiu, per exemple, el pas de barca de Miravet, un pas de barca a Fritz i un altre a Garcia.
En riu amunt, a les Terres de l'Ebre, encara existeixen. Exacte. Aquests passos de barca. Existeix algun pas de barca encara al tram final del riu, a la seva entrada al mar, a Sant Jaume d'Enveja, per exemple?
No, no, no. Estos van desaparèixer en el moment en què s'acaba la navegació fluvial. Ai, perdó, en el moment en què es construís el pont del Passador.
Sí.
Ja cessen la seva activitat, no? El construir el pont, la unió entre les dues ribes és molt més ràpida, és més àgil, i se veuen obligats a cessar la seva activitat.
Qui utilitzava aquests passos de barca?
Comencen a ser un pas de barca utilitzat per tothom qui volgués anar d'una banda a l'altra de riu. Comencen sent només per a persones, no? Els més antics que tenim documentats, pues, ja des de l'edat mitjana, pues, no eren com els actuals, no? A veure, els passos de barca evolucionen al llarg del temps. Comencen sent senzilles barques per creuar d'una banda a l'altra del riu, però, per exemple, en el cas d'Amposta se conserva un document on ja s'entreveu que el rei mana construir una barcassa perquè ha de passar ell i la seva cort, i mana que s'unisquen dos llaüts i es posi una passarel·la, no?
Una plataforma,
de fusta,
no?
Una plataforma de fusta a sobre de les dues embarcacions per poder creuar ell en els cavalls que portava. Seria la primera barcassa que tenim documentada aquí a Terres de l'Ebre.
Ahà, mira que bé. Aquesta seria la primera, el primer pas de barca. Els ciutadans, persones doncs, que vivien a una banda o comercialitzaven el peix que pescaven o la verdura que produïen a una altra banda o que tenien terres d'una banda a l'altra, també utilitzaven aquests passos de barca, no?
Exacte, exacte. A Frit, el pas de barca que es conserva, que en funcionament, per exemple, és això, veïns de la població que tenen les terres a l'altre costat del riu i utilitzen el pas per anar a treballar-les. En el cas d'aquí del Delta, per exemple, a l'illa de Buda, que tenia un pas propi, doncs era per als treballadors de les terres d'arròs de l'illa de Buda, que vivien a Deltebre, per creuar a l'illa, que és on treballaven, tenien també un pas de barca propi. Aquests passos de barca també s'utilitzaran doncs, per això, no? Per traure l'arròs conreat al Delta, enviar-lo d'una riba a l'altra del riu, i també perquè els tractors que estaven a un costat o a l'altre del riu, quan acabaven de la feina de la fega a una riba, poguessin anar a treballar a l'altra riba.
Uh-huh. Per tant, podem dir que aquesta exposició el que mostrarà és la utilitat d'aquests passos de barca arreu dels trams més importants dels rius catalans. Una exposició que podrem veure fins quan?
La tenim fins al 30 de març.
Fins al 30 de març estarà oberta aquesta exposició. Què consta, Toni?
Són uns 13 plafons que ens fan l'este recorregut. No? Comencem explicant els passos de barca en general a Catalunya i després entrem en detall els passos de barca que han hagut aquí al tram final de l'Ebre, el tram que va des d'Amposta fins a la desembocadura del riu.
Molt bé, una exposició que és fotogràfica, és maqueta, és explicativa, és interactiva.
No, és una exposició bastant... Aquí és una exposició itinerant que ja es va fer en format gran al museu a l'actual Museu de les Terres de l'Ebre i actualment la tenim en el format d'exposició itinerant, que són només els plafons, però que van àmpliament il·lustrats en fotografies i en fragments d'entrevistes dels barquers que encara treballaven en el moment en què es va tenir aquesta exposició, cap allà l'any 2005-2006. Per tant, és una exposició que, tot i no ser interactiva, sí que aporta diferents punts de vista sobre la temàtica dels passos de barca i els ponts.
Jo, per acabar aquesta xerrada, sí que voldria reivindicar també el paper que el turisme han representat aquests passos de barca dels rius catalans, no?
Sí. Era un dels atractius, no?, també que tenia vindre al Delta, més allà del paisatge i la gastronomia que tenim en aquestes terres. Era com un dels atractius de, durant un moment, pues, estar dalt de la barcassa creuant el riu a la velocitat que el mateix riu t'empenyia.
Doncs ja ho saben, aquesta exposició que podran visitar al Museu del Mar de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita es va inaugurar aquest divendres i la podran visitar fins al mes de març en aquest museu de recent inauguració. Toni, gràcies per estar nosaltres parlar d'aquests passos de barca, un fet cultural i també típic de les ribes del riu a la seva desembocadura. Feliç jornada.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Molt bé, Manel, moltíssimes gràcies. També el nostre agraïment al Toni Cartes, com sempre, disposat a la col·laboració en aquest programa. És moment de marxar, de posar rumb cap a port i amarrar la nostra barca, el nostre vaixell. Avui iniciem parlant amb l'Eusebi Rosales, president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, sobre la veda del sector de l'arrossegament i la polèmica encetada la setmana passada a la Confraria de Pescadors de Tarragona. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Rafael Martí i el Joan Argentó ens han parlat del palangre de fons i després, en l'àmbit gastronòmic, ens han preparat un encebat de congre. A l'acordió del Grumet, Barcarola ens ha interpretat la tradicional habanera La Balada d'en Lucas. A Panorama Nàutic hem repassat l'actualitat, les noves titulacions, la navegació transoceànica i altres temes amb el president de la Federació Catalana de Vela, Xavier Torres. A Plankton hem sortit d'excursió, motxilla i cap al parc natural del Cap de Creus. I el Manuel de Ramon ens ha parlat d'aquests passos de barca en els rius catalans, un tema de navegació també, al Museu de la Mar de l'Ebre amb el Toni Cartes. Res més, tornarem en el pròxim programa. Una abraçada molt cordial de tots els que fem possible aquest blau marí. Ens veiem en la següent entrega. Adeu-siau.
Blau marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.